Ara anem a buscar les crispetes.
Molt bé, fins dilluns. Fins dilluns. Que vagi bé, bon cap de setmana, a les 8 en punt. Bona nit.
RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
Rebombori dins del poder judicial per les declaracions d'avui de la vicepresidenta tercera del govern, Teresa Rivera, sobre el biaix ideològic del jutge García Castellón. Tant el Consell General del Poder Judicial com també l'Associació Majoritària dels Jutges Espanyols han criticat aquestes declaracions que dèiem de la ministra, que avui s'ha pronunciat d'aquesta manera.
Este juez nos tiene, bueno, pues acostumbrados a que siempre se incline en esta misma dirección, que evidentemente tiene pues una implicación política importante y suele salir a colación en momentos políticos sensibles.
Unes paraules que també han generat divisió d'opinions dins del mateix govern espanyol. Fonts oficials de l'executiu insisteixen que creuen en la separació de poders, però ja hi ha dos ministres, Òscar Puente i Yolanda Díaz, que donen suport a les paraules de Rivera. I tot això quan aquest cap de setmana el PSOE i el PP aterren a Galícia, cadascú, evidentment, per la seva banda, els socialistes a La Corunya, els populars a Ourense. De seguida també hi anirem amb el Jordi Armenteres per saber exactament què hi fan uns i altres a Galícia, i tot plegat ho comentarem avui a la tertúlia amb els periodistes Dani Sánchez Ugar, Sílvia Cànovas i Oriol Ribet, i l'experta en economia social Dolors Camats. Avui estarem també molt pendents del temps. A aquesta hora encara plou en molts sectors del país. Ara bé, durant aquest cap de setmana, en principi, no s'ha de repetir. De seguida l'Abel Caral ens ho explica, però en general farà sol, hi haurà boires al matí, això sí. Demà farà fred al matí, ambient més suau al migdia, i diumenge han de pujar les temperatures. A més, analitzarem també les mesures que prepara el govern per reduir el risc de reincidència entre els presos penitenciaris. En parlarem amb una de les persones que ha ajudat a dissenyar aquesta estratègia, és el catedràtic de dret penal José Ángel Brandariz. També veurem per què el govern espanyol demana explicacions a l'Ajuntament de Ripoll per posar traves a alguns immigrants a l'hora d'empadronar-se. L'executiu assegura que està preocupat i per això volen saber si el que està fent l'alcaldessa Sílvia Orriols és il·legal o no. I rematarem la tertúlia avui amb el fix de l'Edu de Batlle, a veure on l'ha portat avui aquest número de telèfon a l'atzar. I tancarem el divendres amb el Jordi Garrigós i el seu Salsa Agredolça, avui amb efemèrides d'aquelles rodones d'alguns discos i també de cançons conegudes. De seguida tot amb més detall, ara són les 8 i pràcticament 3 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Un cop més al Poder Judicial, que com dèiem surt en tromba contra el govern espanyol. Aquesta vegada, ara ho dèiem també, la cúpula judicial carrega contra la Moncloa per unes declaracions de Teresa Rivera. En ple debat sobre l'amnistia, la vicepresidenta espanyola ha posat en dubte el criteri de Manuel García Castellón, recordem, el jutge de l'Audiència Nacional que porta precisament el cas de Tsunami Democràtic.
Rivera insinua que les decisions de García Castellón tenen una intenció política al darrere. Les paraules que han obert la caixa dels trons a Televisió Espanyola són aquestes.
Que siempre tiene mucho acierto en las fechas y en la sensibilidad de las fechas donde salen estas afirmaciones. No solamente importa el ejercicio del poder judicial, sino las formas y las motivaciones, y me parece que esa valoración de oportunidad sobre el momento en que salen a la luz estas informaciones es relevante.
Doncs bé, fa una estona el màxim poder dels jutges ja ha sortit a criticar-la.
Sí, el Consell General del Poder Judicial, amb el mandat caducat des de fa més de 5 anys, demana al govern espanyol una rectificació immediata. Anem cap a Madrid, Arnau Mañé.
Sí, és un comunicat de la cúpula judicial signat pels 7 magistrats de la Comissió Permanent. Consideren que declaracions com les de Rivera trenquen la lleialtat entre institucions i debiliten, a més, la confiança dels ciutadans en la justícia. Per tot plegat, el CGPJ demana al govern espanyol que se'n desmarqui i la refusi sense romanços. De fet, per la cúpula judicial, en aquest cas és especialment greu perquè es pretén interferir en una investigació, la del Tsunami, que continua en marxa a l'Audiència Nacional. El poder judicial, per tant, que surt en defensa de García Castellón i avala els seus moviments contra l'independentisme. I no són els únics. Aquesta tarda, l'Associació Majoritària de Jutges d'Espanya també s'ha mullat en la mateixa línia. En un comunicat cobreixen les espatlles del seu company i lamenten que la Moncloa assumeixi el discurs de la guerra bruta als tribunals espanyols.
Gràcies, Arnau. Els jutges, per tant, que van a la una, mentre que hi ha, podríem dir, divisió dins del mateix govern espanyol, tot i que fons de la Moncloa i treuen ferro i reiteren el seu compromís amb la separació de poders. Avui, dos pesos pesants de l'executiu sí que han subscrit les paraules de Rivera. Són, com dèiem abans, també la vicepresidenta Yolanda Díaz i el ministre de Transports, Òscar Puente, que s'han afegit també al carro.
Hay algunas resoluciones judiciales que parece que a veces, ¿no?, coinciden en tiempos que son pues de una relevancia política concreta.
Hay algunas cosas que desde luego, sobre todo coincidencias temporales, que llaman un poquito la atención. Son hechos del año 2019, ¿no? Llama la atención que cada vez que hay un debate público en relación con estos temas se produzca una resolución del juez.
I també des de Catalunya, Pere Aragonès carrega contra el jutge de l'Audiència Nacional que investiga aquesta causa de tsunami. El president creu que no és casual que García Castellón actuï tal com ho faria l'extrema dreta.
És evident que el jutge de l'Audiència Nacional té una obsessió contra l'independentisme català, que té una obsessió per reprimir el que va ser una mobilització pacífica, un exercici de la llibertat d'expressió. Hi ha una clara intencionalitat política, un alineament total, doncs, amb les tesis del Partit Popular i de Vox.
Per tot plegat, diu que ara més que mai també és necessari que s'aprovi la llei d'amnistia. I veiem fa un moment aquestes discrepàncies dins del govern espanyol. Mentrestant, però, el PSOE tanca files amb Teresa Rivera. El partit assumeix el discurs de la separació de poders i també el respecte judicial, però fonts socialistes posen en qüestió algunes actuacions de tribunals i també la connivència que hi ha amb el Partit Popular. La cúpula del partit, de fet, es reuneix aquest cap de setmana a Galícia. Enviat especial de RAC1 a la Corunya, Jordi Armenteres.
Sí, fa només uns minuts el número 3 del partit, Santos Cerdán, ha acusat el PP de muntar la policia patriòtica no només per combatre l'independentisme, sinó també per destruir proves de la seva corrupció, i això ho vincula amb el control dels tribunals que vol mantenir el PP, sense assenyalar cap nom.
¿O cuál es la propuesta para proteger las instituciones? ¿Un Watergate en el que utilizar para destruir pruebas a los servicios de la policía y la justicia y obstruir todas las pruebas que puedan implicarles? ¿Deslegitimar el Congreso y bloquear la renovación de un órgano de gobierno de los jueces de forma inconstitucional durante más de 5 años?
El discurs del PSOE sense micròfons, això sí, és que hi ha exemples sobrats d'actuacions judicials que beneficien el PP, i hi ha dirigents també que subscriuen una per una totes les crítiques de Teresa Rivera, però d'altres el que diuen és que és massa fàcil donar munició al PP amb tota aquesta qüestió, que és molt sensible.
Ara tornem amb tu, Jordi, però precisament ara parlaves del PP. Els populars que treuen foc pels queixals consideren que amb aquestes declaracions també es torna a posar en dubte la feina dels jutges espanyols. Per això Cuca Gamarra demana que se li piqui la cresta a Teresa Rivera.
Y no solo denunciamos, sino que exigimos que de manera tajante el ministro de Justicia y el presidente del gobierno desautoricen las declaraciones de la vicepresidenta del gobierno. Porque ya no habla un partido, está hablando el gobierno. Y quien está asumiendo que en España los jueces prevarican es el propio gobierno de España.
Doncs bé, tots dos partits, tant el PP com el PSOE, que desembarquen aquest cap de setmana a Galícia, a les portes de les eleccions autonòmiques, amb dues convencions on es reuniran amb representants del partit durant tot el cap de setmana. Per tant, els socialistes, que està previst que renovin l'ideari per reforçar-se de cara a les eleccions europees, Jordi, també pels acords amb l'independentisme.
Sí, són 3 dies de convenció, convenció que ha arrencat ara fa encara no 1 hora i mitja i que la tancarà Pedro Sánchez diumenge al migdia. Ara mateix el protagonisme, Santos Cerdán, que l'hem sentit, també per María Jesús Montero, i qui intervé en aquests moments és l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, que de fet acaba de defensar el 155 amb els vots del PSOE, i això ho ha fet per intentar donar una lliçó de la necessitat de saber fer oposició i retrair en el PP l'actitud actual.
La tarea de la oposición, yo quiero insistir, es importantísima, fortalece la democracia muchísimo. Hay que hacer una oposición alternativa, leal con tu ciudad, con tu región, con tu país, como la lealtad que demostramos los socialistas cuando gobernamos y gobernaba la derecha, pactando la lucha contra el terrorismo o apoyando el 155, como hizo Pedro Sánchez en la proclamación de la independencia de Cataluña. Eso fortalece la democracia.
intervenció de l'expresident espanyol que continua, aquests aplaudiments que se senten de fons, mentre escoltàvem el tallaveu, Zapatero que va dir si sóc un ferm defensor de la reconciliació i de l'amnistia, perquè és més necessària que mai. Després recuperem el tall de cara a la tertúlia. Demà debats en profunditat sobre Catalunya, sobre economia, canvi climàtic, la gestió de l'Estat, una convenció on hi participen aquí a Corunya 1.500 socialistes.
Doncs com ara deia Jordi, després en temps de tertúlia ho analitzem tot plegat amb una mica més de profunditat i podrem, suposo, escoltar algun tall més d'aquestes declaracions, d'aquest discurs que ha fet José Luis Rodríguez Zapatero des de la Corunya. Gràcies, Jordi, fins després.
Fins ara.
I enmig d'aquest guirigall polític sobre les declaracions de Rivera i també el paper del jutge de l'Audiència Nacional, que hi diu el protagonista, doncs, casualitat o no, García Castellón surt al pas de la polèmica amb una nova resolució judicial, en aquest cas, però esquitxant el Partit Popular. Tornem de nou a Madrid, Arnau.
Exacte, com si sentís ploure el jutge de l'Audiència Nacional que porta la investigació del Tsunami i tantes d'altres, avui es mulla en el cas Villarejo. Concretament, és el cas sobre les pressions que el PP hauria fet a Luis Bárcenas per evitar que els esquitxessin els seus escàndols. Doncs bé, García Castellón vol que declarin com a imputats el que era número 2 de Jorge Fernández Díaz al Ministeri de l'Interior, Francisco Martínez, i també l'exdirector de la policia espanyola, Eugenio Pino. El jutge considera que és imprescindible que expliquin la seva versió per mirar d'aclarir els fets. Un dels arguments, a més, per fer-los seure al banc dels acusats és que els seus noms van aparèixer en les llibretes clau de l'exinspector José Manuel Villarejo.
I, d'altra banda, la Fiscalia del Suprem investigarà les paraules de Santiago Abascal que insinuaven que Pedro Sánchez podria acabar penjat dels peus. Ho va dir a principis de setembre, comparant-ho amb el desenllaç del dictador italià Mussolini. Ara la Fiscalia accepta la denúncia que va presentar el PSOE i també n'estudiarà els possibles delictes d'odi que se'n derivin. Les 10 i pràcticament, les 8 volíem dir, i pràcticament 12 minuts. D'altra banda, la Generalitat també reclama a la Moncloa que reaccioni davant de les últimes informacions sobre l'operació Catalunya. El govern creu que ha arribat el moment que Pedro Sánchez mogui fitxa.
Després de tot el que ha publicat La Vanguardia i el diari Oponés, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, creu que hauria de provocar que tant el govern espanyol com la justícia decidissin posar llum i taquígraf sobre el cas.
És un episodi més d'un colabrot lamentable d'ús i abús del poder i d'utilització dels recursos públics al servei de combatre la dissidència política. I això l'Estat espanyol ha de decidir si reacciona o no reacciona des de totes les instàncies governamentals i naturalment també judicials.
Tot plegat després que Mariano Rajoy hagi trencat el silenci sobre l'operació Catalunya, l'expresident espanyol diu que les comissions d'investigació al Congrés no serviran de res.
Para condenar a todos los que nos opusimos en su día a lo que se hizo por parte de los golpistas, pues es la constitución en el Congreso de los Diputados de tres comisiones de investigación con el objetivo de a ver si sacan algo, que ya les digo que lo tienen muy crudo, para luego acudir a los tribunales.
Rajoy ho va dir ahir a la nit en un acte a Boadilla del Monte.
I d'altra banda, notícia de fa poques hores, relleu destacat a la Zarzuela. Felip VI ha destituït el fins ara cap de la Casa Reial, Jaime Alfonsín, que és una de les figures clau de la corona en aquestes últimes tres dècades. El seu lloc ara l'ocuparà Camilo Villarino, fins ara mà dreta de Josep Borrell, a la diplomàcia europea, tot i que el relleu ha causat una certa sorpresa. La Vanguardia assegura que Alfonsín l'hauria demanat per qüestions d'edat.
Ara Alfonsín, de 67 anys, continuarà exercint de conseller privat de Felip VI, després d'exercir com a advocat de l'Estat i després privat, va arribar a la Zarzuela el 1995 com a cap de la secretaria de l'aleshores príncep d'Astúries. Amb la proclamació de Felip el 2014 va passar a ser el cap de la Casa Reial. Ara el substituirà Camilo Villarino, un diplomàtic de carrera. En canvi, el canvi es farà efectiu durant el mes de febrer.
I tot plegat a les portes també que demà al matí Esquerra ratifiqui a Pere Aragonès com el candidat a les properes eleccions catalanes. Els republicans volen tallar d'arrel les especulacions sobre la pugna entre el president i Oriol Junqueras. El Consell Nacional del Partit l'avalarà perquè pugui tornar a optar a la presidència. Adrià Santasusagna.
Els rumors eren constants dins del partit sobre qui seria el candidat, si Pere Aragonès o Oriol Junqueras. Aragonès té la confiança de la majoria del partit, però els dubtes de la candidatura de Junqueras cada cop eren més habituals. D'una banda, pel protagonisme que Junqueras va reclamar durant l'acord d'investidura amb el PSOE, eclipsant Aragonès, i per l'altra, la possibilitat possibilitat que amb l'aprovació de la llei d'amnistia tingués les mans lliures per poder-se presentar. Davant les especulacions, Esquerra ratificarà Pere Aragonès com a candidat i ho farà amb l'aval del mateix Junqueras i també de Marta Rovira. Però aquests no seran els únics canvis, perquè també hi haurà canvis dins l'executiva. Es reforçarà tota la part de comunicació amb la vista posada al nou cicle electoral, plega l'actual vicesecretari de Comunicació, Marc Colomer, i entrarà Oriol Duran, actual secretari de Difusió del Govern. També hi haurà una secretaria de Comunicació que ocuparà el periodista Cristian Agudo, que fins ara era el partit portant temes municipals. Tot plegat al Consell Nacional, que arrenca demà a les 10 del matí.
I de la seva banda, el PSC ha proclamat a Salvador Illa com a primer secretari dels socialistes. El partit havia obert tot el procés per la renovació del càrrec i la candidatura d'Illa ha estat, però, l'única que s'ha presentat. A Illa l'hauran de ratificar al Congrés, en aquest cas que el partit farà a mitjans del mes de març. Precisament sobre aquests dos moviments que arrenquen la cursa electoral per la Generalitat, avui li hem preguntat a la directora del Tot Barcelona, Gemma Aguilera, què en pensa.
Tret de sortida a una altra cursa electoral a Catalunya. Aquesta vegada jutjarà les estratègies divergents d'Esquerra i de Junts per afrontar el conflicte polític amb l'Estat. Però també el PSC buscarà ratificar la posició de centralitat que li van donar les urnes a Catalunya, tot i que Pere Aragonès va acabar coronat com a president amb aquella majoria del 52% que ha resultat ser fictícia. Salvador Illa regna plàcidament al seu partit, que no és poc, i si, com sembla, repeteix com a candidat, mirarà de capitalitzar els acords del PSOE amb l'independentisme i tindrà la porta oberta a pactar tant amb Esquerra com amb Junts. Dos partits que, si no guanyen, rivalitzaran acarnissadament per ser triats com a socis del PSC, molt lluny d'aquell bipartit independentista. Per la seva banda, Esquerra Republicana tanca aquest dissabte amb pany i forrellat el debat intern sobre els beneficis electorals que podria aportar Oriol Junqueras com a presidenciable i renovarà la confiança en Pere Aragonès. Continuisme Esquerra i el PSC, que consideren que les seves estratègies han estat un èxit. El PSC, de fet, continua sent un partit central i d'ordre, tot i estar a l'oposició, i Esquerra manté el poder a la Generalitat, tot i la sortida de Junts. A més, és una peça clau en la governabilitat a Madrid. Illa i Aragonès ja esperen rivals, o socis.
Gràcies, Gemma. Com sentia, moviments per la cursa de la Generalitat i moviments també a Barcelona. Esquerra ha obert la porta a arribar a un acord amb Jaume Collboni per governar plegats. D'aquesta manera, els republicans aparquen les reticències del fins ara cap de files Ernest Maragall. De moment, Elisenda Alemany evita parlar de pactes, però reconeix, això sí, converses avançades sobre la ciutat i també les preocupacions dels barcelonins.
La nova líder del partit a Barcelona reconeix que els últims dies ha parlat intensament amb el PSC, reivindica que Esquerra no renuncia al seu protagonisme i reclama a Collboni polítiques progressistes per aprofundir en les negociacions.
Les converses s'han intensificat amb Esquerra Republicana, és veritat, és cert, és a dir, que s'han intensificat, que les converses, podríem dir que s'han accelerat entre el govern de la ciutat i Esquerra Republicana. Però també és cert que no sabem com acabaran aquestes converses. És a dir, que és massa aviat per fer grans especulacions.
Amb la predisposició d'Esquerra, Collboni té tres opcions sobre la taula per ampliar el seu govern. Un pacte amb Junts, amb qui fa dies que parla, un acord amb Esquerra o un tripartit que inclogui Republicans i Barcelona en Comú.
I encara en crònica política, Bèlgica es compromet a facilitar l'oficialitat del català quan el govern espanyol hagi donat tota la informació que queda pendent. L'ambaixador belga a Espanya està convençut que les explicacions convenceran els estats que dubten. Geert Cox ha assegurat aquest matí a Barcelona en una conversa per explicar com serà la nova presidència europea que Bèlgica assumirà els pròxims mesos, eh, Giró?
Cox diu que Bèlgica està compromesa amb el multilingüisme i que manté sobre la taula la carpeta del català, el basc i el gallec. Tot i això, s'esperarà que Espanya expliqui què implicarà la proposta a nivell jurídic i econòmic per esvair qualsevol dubte.
Està el compromís del govern d'Espanya de dar aquesta informació. També la comissió va treballar en ella perquè els estats membres tinguin una idea més clara de las implicaciones a medida de que tengamos esa información, claro que vamos a avanzar con ese asunto también.
L'ambaixador també s'ha reunit amb la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret. El govern demana prudència i discreció perquè el procés arribi a bon port. Assegura que s'està treballant amb Madrid per elaborar els informes pendents i recorda que, de moment, no hi ha cap veto explícit, només dubtes sobre l'aplicació.
Doncs dubtes, precisament, com també els que he expressat avui en una entrevista a El Mundo, el president lituà, Gitanas Nauseda, tem que l'oficialitat del català, el basc i el gallec generi, diu, una allau de peticions d'altres comunitats lingüístiques que també vulguin reconèixer amb el mateix estatus els seus idiomes. Les 8 i 19 minuts, Catalunya, d'altra banda, aprovarà polseres de geolocalització entre els presos per reduir el temps que passen al centre penitenciari de forma preventiva. És una de les 15 mesures que ha preparat la Generalitat per tal de rebaixar el nombre de presos i el temps també que passen entre reixes. L'objectiu és reduir el risc de reincidència. De fet, les dades ho deixen ben clar. Les persones que han sortit en tercer grau o que eviten la presó preventiva delinqueixen un 12% menys, Joel Penya.
Algunes d'aquestes mesures tenen una vessant tecnològica, com la pulsera, o també com una nova aplicació que servirà perquè les persones que han de passar regularment pel jutjat ho puguin fer amb el mòbil, identificant-se amb indicadors biomètrics. Fins ara, aquests processos eren molt analògics i donaven poca confiança als jutges. La consellera de Justícia, Gemma Ubasart, ha assegurat que donant-los aquestes eines es dictaran menys presons provisionals i així baixarà la reincidència.
La presó, en molts casos, no ajuda. No ajuda la persona tancada, però tampoc el conjunt de la societat. Una política, doncs, de reinserció eficaç garanteix que els interns i internes no reincideixin, evitant així futures víctimes.
Entre aquestes 15 mesures plantejades també n'hi ha de més tècniques, com instruccions perquè es concedeixin més tercers graus i més permisos. Des de la pandèmia, de fet, se'n donen menys. El 2019, el 32% dels presos tenien el tercer grau i ara només el 25%. I pel que fa als permisos, el 2019 se'n donaven a una tercera part dels interns i ara no arriben al 30%.
Gràcies, Joel. Precisament avui en temps de tertúlia analitzarem aquest pas que vol fer el govern. En parlarem amb José Ángel Brandà, que és catedràtic de dret penal i també col·laborador de l'estratègia penitenciària que avui ha presentat la Generalitat. I mentrestant, atenció, això també es desinfla i molt l'última operació antiterrorista que van fer els Mossos i la Guàrdia Civil. La policia catalana, recordem, va detenir dimarts a 3 persones acusades de jihadistes, però el jutge els ha deixat en llibertat. Diu que no estaven radicalitzats ni tenien cap pla per atemptar.
La Vanguardia explica, segons fonts de la investigació, que no eren terroristes, sinó delinqüents. Davant del jutge, els investigadors no van aportar cap indici sòlid sobre la suposada radicalització. El cervell del presumpte entramat és un pres que ja complia condemna a Brians 2.
Mentrestant, el govern espanyol admet preocupació per les traves que l'Ajuntament de Ripoll posa alguns migrants per empadronar-se. La Moncloa ha enviat, de fet, una carta a Sílvia Oriols en què li dona 20 dies per donar explicacions.
Ho fa després que aquesta setmana El Periódico hagi destapat que el govern municipal ha estirat els terminis per fer el tràmit. Això ha deixat una desena de famílies amb menors a càrrec sense escola ni metge. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carles Prieto, explica que supervisaran si Oriols s'està saltant la llei.
Com es fan els procediments, quin és el tipus, diguem, de procés i està, si està arreglat segons la jurisdicció, doncs, vigent, i evidentment veure aquests plaços i si els plaços estan justificats o no sobre la seva tardança i veure si arriben a temps o no. Es preocupa.
Recorda que tots els ajuntaments han de complir amb la normativa estatal que obliga a empadronar totes les persones que compleixin els requisits, sigui quina sigui la seva nacionalitat i situació administrativa.
I segur que aquests dies heu vist a les xarxes socials una campanya que crida l'atenció i que vol conscienciar sobre els microracismes. Fa referència a expressions que s'utilitzen en el dia a dia, com anar al xino o al paqui, quan ens referim, per exemple, a un bazar o un colmado. La iniciativa és de dos estudiants d'una escola de creativitat de Barcelona.
Un professor els va demanar que busquessin una problemàtica en què estigués present l'exclusió social i ells, la Laia Sánchez i l'Àlex Porres, han creat i penjat uns cartells per evitar anomenar aquestes botigues per la raça dels seus venedors. Són declaracions a RAC1.
Vam detectar que un dels problemes que tenim com a societat és dir als comerços paquis i xinos, que això deshumanitza molt a la gent, i vam decidir tirar per aquí i vam voler fer una mica l'altaveu d'aquest problema i donar-li les eines a ells. Per això la gràcia d'aquesta campanya és que es puguin descarregar els cartells i posar-ho als seus comerços.
Han creat un compte d'Instagram que es diu tengonombre/, que han superat els 5.000 seguidors en només 3 dies.
En 7 minuts arribarem a 9:15. D'altra banda, Josep Borrell demana a la comunitat internacional que imposi la solució dels dos estats per Israel i Palestina. L'alt representant de la diplomàcia europea recrimina el govern de Benjamin Netanyahu que continuï oposant-se a aquesta sortida. Per això, creu que s'han de prendre decisions per evitar que la guerra s'allargui generació rere generació.
I hoy es totalmente ilusorio pensar en una confederación palestino-israelí. Y la única solución posible, si excluimos la extinción de una de las partes, es crear dos estados. Todo el mundo piensa que es la única solución posible, pero nunca hemos hecho gran cosa para conseguirla. Creemos que una solución de dos estados debe ser impuesta desde el exterior para traer la paz. Aunque, insisto, Israel se reafirme en esa negativa.
Borrell ha acusat Israel d'haver finançat Hamas durant anys per debilitar l'autoritat nacional palestina i evitar d'aquesta manera la creació d'un estat palestí. I finalment, la justícia imputarà 3 caps de l'exèrcit espanyol per la mort de 2 soldats a Còrdoba durant un entrenament aquàtic ara fa un mes. Un dels investigats és el capità encarregat de les maniobres en el moment de l'ofegament.
Hi va morir un soldat de 24 anys i un cap que es va llançar a l'aigua per auxiliar-lo. Segons la justícia, els imputats haurien comès un delicte contra l'eficàcia del servei perquè els van donar motxilles amb sobrepès, en el cas del jove soldat ofegat, com a càstig per un exercici anterior. Algunes estaven en mal estat, no van servir de flotador i la corda que hi havia per poder agafar-se en cas de perill tampoc estava en condicions.
Les 8 i 25 minuts i a aquesta hora estem molt pendents del temps. Després d'un dia en què podem dir que ha anat plovent a moltes comarques, a Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Com tenim les precipitacions i també les cotes de neu ara mateix?
Doncs mira, pendents d'aquestes precipitacions que han anat reapareixent a molts sectors del centre i sud de Catalunya, on al llarg de la tarda, després d'un matí plujós, doncs al llarg de la tarda han anat a menys, però sí que han anat plovent amb una certa insistència en àrees del nord de les comarques de Barcelona, cap a la Noguera, entre la Noguera i el Prepirineu de les comarques de Lleida, cap a sud de les comarques de Girona, de manera més dèbil, però tenim aquestes noves precipitacions que han anat entrant doncs, per la plana de Lleida, pel sud de les comarques de Lleida, per les comarques de Tarragona. Va arribar nova precipitació, ho anirà fent ara en les properes hores, la propera hora, al sud de les comarques de Barcelona. Per tant, pluges que tornen a agafar protagonisme amb fred, res a veure avui amb ahir, i amb aquesta cota neu que en conjunt està entre els 1.000 i els 1.200 metres, però per un cantó cap a la Terra Alta, agafant part d'aquest aire fred que hi ha a l'Aragó, que ha fet nevar, per exemple, avui a Saragossa mateix, una bona nevada a uns 200 metres d'altura, doncs també arriba cap a la Terra Alta aquest aire fred, aquí la cota neu està a uns 400-500 metres, i també cap a les comarques de Girona la cota neu pot estar en torn dels 400-600, tot i que aquí les precipitacions són més febles i si hi ha una nevada és merament anecdòtica.
Això és la situació d'ara, com la foto fixa que tenim en aquests moments, però com dèiem, ha anat plovent durant tot el dia. On ha plogut més, Abel?
Doncs mira, una precipitació que on ha caigut amb més abundància és cap a les comarques justament de la plana de Lleida, del Camp de Tarragona, en molts casos de 10 a 20 litres per metre quadrat, fins i tot en torn dels 30 en algunes poblacions de la Costa Daurada. Pluja molt ben caiguda, ens comentàvem, per exemple, des del Pla d'Urgell, des de l'Urgell, Pla d'Urgell, comarques de Ponent, doncs aquesta pluja ha d'anar fent que fa saó providencial per alguns sembrats, pluja molt ben caiguda, més minsa cap al nord del país, a les comarques de Barcelona, en molts casos de 5 a 10, 15 litres per metre quadrat, a les de Girona menys i cap a Pirineu, i aquí això, diguéssim que ho enfoquem ja de cara a les reserves d'aigua, els embassaments, doncs aquestes precipitacions en aquest sentit són poc efectives, si mirem la sequera des d'aquest punt de vista, però per boscos, per conreus de secà, per exemple, que ara estan doncs, amb sembrats que els hi convé aigua, i aquesta pluja ben caiguda doncs, és una precipitació providencial i molt ben caiguda.
Doncs gràcies, Abel. D'aquí una estona, si et sembla, repassem què farà aquest cap de setmana i els propers dies, a veure si això ha de seguir així o s'atura la pluja. Fins d'aquí una estona.
Fins ara, perfecte.
Com sentíem ara, però sigui com sigui, aquesta pluja, que serà molt benvinguda en aquest context de sequera i en espera que les pròximes setmanes s'entri ja en fase d'emergència, l'enduriment de les restriccions de moment no està servint perquè la majoria d'ajuntaments redueixin el consum d'aigua. A hores d'ara, un de cada 3 municipis que entraran en emergència incompleix els topalls marcats. O del Martínez.
I això, que ara poden gastar 10 litres més que quan s'activi el nou escenari de restriccions, és a dir, 210 litres per habitant i dia. Les últimes dades publicades per l'Agència Catalana de l'Aigua, corresponents al mes de desembre, indiquen que 73 dels 202 municipis que formen part del sistema Ter Llobregat van sobrepassar aquest límit i 4 d'ells, fins i tot, van gastar més del doble per mes: Vilobí del Penedès, Santa Susanna, Begú i Torrent. La majoria de les localitats incomplidores són municipis petits, tot i que també hi ha algunes ciutats de més de 20.000 habitants, com Sitges, Sant Pere de Ribes o Sant Vicenç dels Horts. Ara bé, els consums de desembre també revelen alguna dada positiva, entre elles que algunes de les ciutats més poblades del país han reduït els seus consums amb més de 10 litres per habitant i dia. És el cas de ciutats com Terrassa, Sant Cugat del Vallès, Girona o fins i tot Barcelona.
Doncs bé, davant d'aquesta situació, Mataró té des d'avui també una nova planta de regeneració d'aigua. La instal·lació permetrà deixar de destinar aigua potable al rec o també a la neteja dels carrers.
S'ha construït al costat de la depuradora de la ciutat. Fins ara, tota l'aigua que arribava a aquesta planta es deixava anar al mar. Ara passarà per 3 noves fases de filtratge i analítiques per netejar-la encara més i reaprofitar-la. Ho celebra el president del Consell Comarcal del Maresme, Francesc Alemany.
Malauradament, durant molts anys hem estat fent aquestes tasques amb aigua moltes vegades potabilitzada. No hem destriat, no hem fet aquesta distinció. Ara és absolutament necessari fer aquest esforç per tal de que utilitzem l'aigua pel que pertoca. hem de ser molt eficients a l'hora de poder fer aquestes tasques.
De moment, la planta funcionarà en una fase pilot que produirà uns 50 metres cúbics al dia, tot i que la previsió és que un cop estigui totalment a punt en pugui generar fins a 220.
I encara sobre sequera, us ho ha avançat RAC1, el mini transvasament a la xarxa que porta l'aigua de l'Ebre a Tarragona, no va fer servir l'any passat el 18% de l'aigua de la concessió. Anem cap a Tarragona, Esteve Giral.
Sí, es vol anar reduint la captació a l'Ebre, incrementant, per exemple, la regeneració d'aigua per l'ús industrial, amb la reutilització també de les depuradores municipals i gràcies a les desaladores projectades, com la que hauria de vestir part del Penedès. Joan Alginet és el president del Consorci d'Aigües de Tarragona en declaracions a RAC1.
Què ens permetrà, en última instància, a mi com a ebrenc, que em fa especial il·lusió, pues reduir la dependència de l'Ebre de tota una província que depèn d'un gran riu, en la qual el 80% del consum d'esta aigua està a 70-80 quilòmetres del riu Ebre. No? Per tant, és un sistema d'entrada típic.
Els 69 municipis que beuen i les 25 grans indústries que depenen d'aquesta aigua tenen garantit a curt i mig termini el subministrament sense restriccions a la vista.
8:45, tocats, canviem de qüestió. La justícia investiga l'exdirector de l'aula de teatre de Lleida per abús sexual a diverses alumnes. També dues exdirectores tenen una causa oberta perquè suposadament ho sabien i no ho van denunciar. Tots tres, això sí, hauran de declarar davant del jutge des de Lleida, Karen Alfonso.
El jutjat d'instrucció 4 de Lleida ha admès a tràmit la denúncia que va fer la fiscalia el mes de setembre passat. S'han obert diligències i s'investiga l'exdirector de l'aula de teatre de Lleida per suposats abusos sexuals a dues exalumnes. La causa també contempla investigar a dues exdirectores del centre i se les acusa d'omissió del deure d'impedir delictes perquè suposadament sabien el que estava passant i no van dir res. Aquesta denúncia de la fiscalia se suma a les que van fer diverses exalumnes l'any 2018 per suposats abusos sexuals que van patir per part del director i professor de l'aula. Aquestes denúncies, però, no van prosperar, ja que els fets havien prescrit.
I d'altra banda, la justícia torna a rebutjar arxivar el cas de l'assassinat d'Helena Jubany. És el que havien demanat els dos sospitosos, Xavi Jiménez i Santi La Iglesia. La magistrada que porta el cas, igual que l'acusació particular i la fiscalia, creu, però, que és massa aviat per tancar-lo perquè encara hi ha marge per investigar.
De fet, en una altra resolució, la mateixa jutgessa ha demanat als forenses que es completin les proves d'ADN pendents. També que es comparin de manera més exhaustiva els perfils genètics dels investigats amb les mostres que es van trobar al jersei de la noia i que es torni a mirar també si hi ha rastres biològics a les cartes anònimes que va rebre. La jove bibliotecària la van matar el 2001 a Sabadell.
8:32, l'Organització Mundial del Turisme pronostica que aquest 2024 ja s'arribarà a la xifra de turistes d'abans de la pandèmia. El 2023 s'ha tancat, però, amb 1.300 milions de viatgers a tot el món, Montse Martí.
I Europa, que és la regió més visitada del món, ha recuperat el 94% ja dels nivells de turisme que va registrar el 2019 i aquest 2024 s'esperen encara més turistes, tenint en compte, per exemple, que París acollirà aquest estiu els Jocs Olímpics. A l'estat espanyol, les xifres prepandèmia ja s'han superat. L'estat espanyol va rebre el 2023 més de 84 milions de visitants estrangers. El ministre Jordi Hereu ha demanat aquest matí a ajuntaments i comunitats autònomes cuidar el turisme.
Tenemos que seguir cuidando como país y nosotros y las comunidades autónomas y las ciudades y pueblos de España tenemos que seguir cuidando este magnífico sector económico de España.
L'activitat turística suposa el 12,8% del PIB espanyol i a escala mundial el turisme aporta el 3% del creixement econòmic. Segons l'Organització Mundial del Turisme, un dels problemes crítics del sector continua sent la falta de treballadors.
Gràcies, Montse. I a casa nostra aquest cap de setmana tanca l'emblemàtic restaurant que hi ha al cim de la Mola, al Parc Natural de Sant Llorenç del Munilobac. La Diputació de Barcelona finalment no renovarà la concessió, tot i els suports que ha rebut dels veïns perquè continuï obert. La institució considera que és un negoci insostenible i és responsable, també diu, de la massificació de la zona. Doncs bé, ara s'hi ha afegit una nova veu al debat. Les entitats ecologistes que demanen mantenir obert el menjador del restaurant, però perquè s'hi faci un refugi.
Ho han reclamat en un comunicat diverses entitats del Vallès, encapçalades per l'Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura de Catalunya. Volen que el monestir que hi ha al cim de la Mola es mantingui viu després que tanqui el restaurant. A més, també avisen que el tancament d'aquest negoci suposarà l'acomiadament de més d'una quinzena de treballadors i per això fan una crida que la Diputació i l'Ajuntament de Matadepera els facilitin participar en els seus programes de reinserció laboral.
34 minuts, el govern admet que la regulació dels lloguers, que entrarà en vigor al febrer, no farà baixar els preus de cop. La consellera d'Habitatge, Esther Capella, ha defensat la intervenció en els preus. En una entrevista a l'agència EFE assegura que si no es fa res, els preus no baixaran.
Barcelona mateix, amb 10 anys, l'increment del preu de lloguer és d'un 60% i que en el conjunt de Catalunya és més del 47%. Doncs, escolti'm, a ningú, igual sí, algú, però no al conjunt de la ciutadania, li han pujat els seus ingressos amb la mateixa proporció. Per tant, és evident que alguna cosa no va a l'hora. I quan les coses no van a l'hora, hem de buscar mecanismes perquè les coses vagin a temps o a l'hora.
Un cop entri en vigor la normativa, en les àrees declarades tenses, el lloguer no podrà superar el preu de l'últim contracte vigent en els últims 5 anys. Quan el propietari sigui un gran tenidor d'almenys 5 pisos, el lloguer no podrà ser superior al que fixa l'índex de referència. I parlant encara de xifres, Barcelona, Madrid, Valladolid i Sant Sebastià són les 4 ciutats de l'estat on és més car el servei públic del lloguer de bicicletes. L'Organització de Consumidors, l'OCU, denuncia que no és assequible.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Recordem que la mitjana de lloguer d'aquestes bicicletes a la capital catalana, segons aquest informe de l'OCU, surt a més de 200 euros a l'any.
Ha estudiat el preu del lloguer de bicicletes públiques en una vintena de ciutats de l'Estat i ha fet una comparativa de preus agafant com a base un usuari que fa dos trajectes diaris de 20 minuts amb bici elèctrica durant 5 dies a la setmana als 12 mesos de l'any. A Barcelona el preu és de 232 euros l'any. L'OCU assegura que hi ha ciutats com Bilbao que aquest mateix servei costa 20 euros anuals, per tant 13 vegades menys. Altres ciutats que l'OCU considera que tenen un servei de bici realment assequible són Lleó, Burgos o Santander, que també surt a menys de 20 euros l'any, tot i en aquests casos no siguin bicicletes elèctriques.
Déu-n'hi-do, doncs, les diferències entre ciutats. Dèiem aquesta mitjana de preu a Barcelona de 232 euros l'any comparat amb altres ciutats, com per exemple Bilbao, on aquest servei costaria 20 euros a l'any. I com dèiem, encara un últim apunt econòmic, després de dies sense aixecar el cap, sembla que Grífols veu una mica la llum. Aquesta tarda l'agència de qualificació Standard & Poor's ha avalat la solvència financera de la farmacèutica catalana.
Assegura que la multinacional té liquiditat per l'any vinent, tot i les acusacions de la firma d'inversions Gotham. Standard & Poor's manté que l'estat de salut de la farmacèutica és bo, tot i que alhora adverteix que si es publiquen noves informacions que la comprometen, encara que siguin sense proves, podrien suposar-li un impacte negatiu. De moment, però, remarca que Grífols és solvent.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Dos quarts i mig de nou, la indústria musical a Catalunya genera 850 milions d'euros anuals. Ho diu el primer informe que radiografia l'estat de salut de les empreses musicals del país i que han fet a quatre mans Acció i la Fundació Barcelona Music Lab. Maria Cusó.
Segons l'estudi, a Catalunya hi ha prop de 380 empreses que es dediquen al sector musical i donen feina a unes 4.000 persones. D'aquestes, una mica més de la meitat es dediquen a la música en viu i un 30% a l'enregistrada. El director del Barcelona Music Lab, Miquel 40, explica a RAC1 la importància de l'estudi.
Fins ara teníem una fotografia que el que ens parlava era de la producció, la distribució i l'exhibició musical. Aquest informe eixampla el perímetre i entra en sectors que fins ara no s'estaven valorant. La sorpresa és que de cop i volta ens situem en xifres que de 850 milions d'euros, que és el volum real que genera la indústria de la música.
La música en viu aporta un 80% de la facturació total, l'enregistrada un 10% i les empreses d'àmbit corporatiu el 9% restant. L'estudi també identifica noves oportunitats de negoci per les empreses catalanes, com la creació d'eines per gestionar cues.
I precisament en música, aquesta nit Morat actua a Barcelona. També presenta la seva nova gira, Reinsertador Tour, amb un triple concert al Sant Jordi Club, avui, demà i diumenge. Les entrades pels tres dies estan exaurides. I avui que el panorama musical arriba també farcit de novetats, amb, per exemple, nou disc de Green Day. Es diu Blue Saviors conté 12 cançons, entre les quals aquesta, titulada 1981, és el 14è disc de la carrera de Green Day i arriba pocs dies abans que el grup celebri 30 anys de la publicació de Dookie, que els va convertir en tot un fenomen mundial. I a casa nostra, qui estrena disc és Muxca.
T'has burricat tota l'estora que et s'arrega, por eso te has quitado pa' mí, y es que va encantar peor otra hora.
Per títol Sexy Sensible, inclou nou cançons, com aquesta que es diu Xarnega, i també més novetats. Així sona el més nou de Soc un Bohemio. Un miniàlbum de 5 cançons que es titula Cotxe, casa, gos, tu i jo, com aquesta cançó que també sentim ara, i el cantautor barceloní que es postula com una de les sensacions de la nova escena musical catalana. I arribarem a les 9, en cinema arriba a les sales La Zona d'Interès. La pel·lícula dirigida per Jonathan Glazer va ser una de les sensacions al Festival de Cannes, on va rebre un premi especial del jurat. Explica l'aparentment vida idíl·lica de la família del comandant del camp de concentració d'Auschwitz. I també s'estrena una pel·lícula que cita obligada pels amants del terror, Cuando acecha la maldad. Aquesta va ser la guanyadora de l'última edició del Festival de Sitges, la pel·lícula de Demian Runya, que explica la història sobre els habitants d'un poble que comencen a patir una estranya infecció que els converteix en éssers diabòlics. Canviem totalment de tema. Miquel Agut, com estàs? Bona nit.
Ara que parles d'éssers diabòlics, em presentes.
M'he quedat amb el tràiler d'aquesta pel·lícula una mica aquí. A veure, comencem parlant de Copa del Rei de futbol, no?
Sí, exacte. Una Copa del Rei de futbol que avui ha tingut el sorteig.
Doncs sí, els aficionats al futbol que s'han de guardar dimecres de la setmana que ve, perquè hi haurà doblet català als quarts de final de la Copa, jugaran el Girona i també el Barça.
Exacte, serà una tarda-nit fantàstica, espero que els resultats hi acompanyin també. El Girona obrirà el foc jugant al camp del Mallorca dimecres a 7:45. Els gironins, que són líders a la Lliga, s'enfrontaran al 14è classificat. En l'únic precedent d'aquesta temporada, el Girona es va imposar per 5-3 a Montilivi. A 9:45, el Barça visitarà l'Atlètic Club de Bilbao. A la Lliga, tots dos equips tenen 41 punts i el partit que van jugar a Montjuïc, el Barça es va endur la victòria gràcies a un gol de Marc Guiu. Uns quarts de final que tindran dimecres protagonisme català, però que començaran dimarts amb un Celta Reial Societat i s'acabaran dijous amb un Atlètic de Madrid-Sevilla. Per si algú no ho recorda, totes aquestes eliminatòries encara a partit únic.
I ara també que parlàvem del Girona, avui de fet ha confirmat la cessió del migcampista Ibrahim Akebe.
Exacte, el jugador que va sortir de lesió ara fa un mes i escaig, se'n va al Mirandés de segona divisió cedit fins a final de temporada. Amb la sortida del Malià, evidentment, s'accelerarà l'arribada d'un altre migcampista.
I avui, com cada divendres, hi ha diversos també partits en joc o a punt de començar, que és el més destacat d'aquesta nit, Miquel.
Doncs mira, a aquesta hora a l'Eurolliga masculina de bàsquet s'està jugant el segon quart a punt d'arribar al descans, un Mònaco 54, Madrid 34 de 20, perd el Madrid ara mateix, un resultat sorprenent tot i l'entitat del rival. A la Lliga de Segona Divisió, a 8:45 havia de començar el Saragossa Andorra, però no es jugarà per culpa de la neu. Hi ha hagut un tractor que ha estat intentant evitar que el partit s'ajornés, però no s'ha pogut treure tota la neu i a més continua nevant, i per tant el partit haurà de canviar de data.
Mira, de fet encara et diré més, perdona que t'interrompi, però justament parlant d'aquesta situació a Saragossa, hem de dir que segons ens arriben algunes informacions ara d'última hora, s'ha tancat l'aeroport de la capital de l'Aragó i també hi ha diverses carreteres que estan tallades. De fet, hi ha la A1 entre Madrid i Castellalleó, també està tallada per culpa de la neu. En fi, després d'aquí una estona, si de cas, repassarem totes aquestes incidències que, com dèiem, estan relacionades amb aquest temporal de neu al voltant de Saragossa. Perdona, Miquel, què deies?
No, i ara només ens faltava per acabar de situar el vespre de futbol i poliesportiu l'Alavés Cádiz, que comença a les 9, no hi ha avisos de meteorologia sobre la ciutat basca que impedeixin que es disputi el partit. Tothom pendent de Sergio González, el tècnic català dels gaditans. Si hi ha derrota andalusa avui, podria perdre el càrrec.
Això pel que ha de passar o està passant avui, però d'altra banda també tenim la previsió d'aquest cap de setmana. Què hi haurà de futbol aquest cap de setmana, d'esports també aquest cap de setmana?
Doncs mira, aviam, el més destacat, demà 6:45 Espanyol Villarreal B de la Lliga Masculina de Futbol de Segona Divisió. També demà, però a les 8, el Barça Llevant, final de la Supercopa d'Espanya femenina, que juga a Leganés. I per diumenge queda un vespre-nit apoteòsic. A 6:45 Betis-Barça, obro parèntesi, avui el Tu diràs, Gerard Ballera parla amb Borja Iglesias, davanter ex de l'Espanyol i actualment a la plantilla bètica, tanco parèntesi, i torno a diumenge perquè a les 9 el Girona rebrà el Sevilla. I, evidentment, els amants del tennis durant tot el cap de setmana tenen la possibilitat de seguir l'Open d'Austràlia, el primer gran slam de l'any.
Doncs ja ho sabeu, cap de setmana entretingut esportivament parlant, com sempre. Gràcies, Miquel, que vagi bé.
Bona nit, bon cap
de setmana. I el temps de nou amb l'Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
A veure, hem tingut, com dèiem, aquest divendres, pluges, fred.
Sí.
Cap de setmana què?
Canvia la situació. Recordem que encara està plovent en molts sectors del país. Àrees on al llarg de la tarda havia parat, doncs han anat arribant noves precipitacions, justament des de l'Aragó, on també arriba una mica aquest fred. Per cert, ara està mirant a Saragossa, sembla que de mica en mica la nevada va retirant-se més cap al nord, encara pot fer alguna coseta, però de mica en mica va retirant-se aquest temporal de la capital aragonesa, i van arribar més precipitacions per l'oest del país, però al llarg de la nit, entre el final del dia, unes hores més enllà de mitjanit, la majoria aniran desapareixent, i de fet demà el que sí que notarem és que ens llevem amb més fred. Avui hi ha hagut poblacions on 24 hores enrere, avui a l'hora de dinar, estàvem, o sigui, avui estàvem a 9-10 graus al migdia, 8-9-10, sí. I ahir, a la mateixa hora, 24 hores enrere, estaven a 20-22, per tant, en alguns casos, han baixat 10-12-14 graus les temperatures. Un dia molt contrastat amb ahir, amb aquell vent aponentat que feia disparar les temperatures en alguns casos. Avui al migdia, a pocs llocs arribava als 10. Demà sí que farà més fred a primeres hores, de fet, han anat baixant les temperatures al llarg del dia, però, en canvi, al centre del dia, com que farà sol, l'ambient sí que serà, doncs, més suau que no pas avui. Tot i així, demà encara ens llevarem amb tanta humitat de les precipitacions d'avui, amb boires, núvols baixos en sectors, sobretot interiors del país, però el sol anirà guanyant protagonisme. Diumenge, tot i alguns núvols prims i algunes boires menys extenses que demà, de nou a l'interior de Catalunya, també serà un dia bàsicament assolellat. I diumenge, que sí que notarem és que l'augment de temperatures de dia serà més marcat, i on es notarà més és cap a les comarques pirinenques. Per tant, canvi de situació avui respecte ahir, i al cap de setmana respecte avui, haurà sigut una mica vist i no vist, però amb aquesta regada que, com hem dit, en alguns sectors agrícoles és una aigua molt, molt benvinguda.
Per tant, aquests que hem tret ja els abrics aquests d'hivern, els podem tornar a guardar, no?
A veure, no els deixeu gaire lluny, perquè encara queda hivern, i ja sabem que a vegades fins i tot el març, allò del març-marçot, però bé, que estem al gener, però sí que la setmana que ve... Mira, avui estem... aquesta setmana estem a la setmana dels barbuts, ho dèiem l'altre dia, sí. Que no ho semblava, es va avançar, perquè la setmana passada sí que estem molt freda. Avui sí que la barba, doncs, potser aquells que em porten els ha abrigat una miqueta i els hi ha anat bé, però la setmana que ve tornen a pujar de manera clara les temperatures. Jo confio que encara...
Es tornen a fer nosa,
que
la barba.
Es tornen a fer nosa. Confio que l'hivern encara li quedi corda.
Gràcies, Abel. Fins aquí una estona.
Fins després.
Passen gairebé 2 minuts de 8:45.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Comencem aquesta hora la tertúlia del No ho sé, d'aquest divendres 19 de gener. Avui ens acompanyen el Dani Sánchez Ugar. Què tal, Dani?
Bona nit.
La Sílvia Cànovas. Com estàs, Sílvia?
Molt bé, bona nit.
L'Oriol Ribet. Què tal, Oriol? Mira, màniga curta, l'Oriol.
Sí, sí.
Que valent. Jo vaig amb un jersei.
Valent al contrari que tu.
Gruixut.
Sembla que vagis amb aquelles jaquetes d'estar per casa, tan còmodes.
Ah, escolta'm, què vols dir? Que vinc a treballar com si es digués d'anar per casa?
Boníssima.
Dolors Camats, com estàs? No vull parlar amb tu. Dolors Camats, com estàs?
Molt bé, m'agrada molt el teu jersei. Sí,
gràcies, sí, sí. Gràcies.
I el color, eh? Color maduixa és molt bonic.
La seva que tot això per la ràdio, no. Home, jo aquest matí he sentit a la Mònica Usart, quan encara era al llit, que ha dit, abrieu-vos perquè farà molt fred, doncs jo faig cas i surto abrigada.
Per descriure-ho pels oients, és un abric com així com de textura de peluix, d'aquells que...
Això ho volia dir jo, això ho volia dir jo.
Que són gustacites
d'un color maduixa molt bonic.
Però el tacte és el que és, clar.
Sí, mira, és d'aquests jerseis, he de dir, que quan me'l poso bé la gent i...
És
el que he fet jo quan he entrat.
Sí, és veritat, tacte. Que m'has tocat el jersei. Bueno, en fi, no cal ara aquí que estiguem parlant de la vestimenta de tots plegats, però sí que és veritat que bones notícies que hagi plogut avui, que gairebé sembla una cosa que dius, ostres, era això, no? Quan plovia feia això.
Un dia així, perquè estem acostumats, hem tingut alguns episodis de pluja que plou com estem acostumats, que plou molt i molt poca estona, però un dia així és que no sembla ni Catalunya, no? No sé si és molt, no sé si abans de tot això era habitual i jo ja no me'n recordo, o passava i no me'n recordo.
Ja, mira, jo crec que hi ha una part que no ens en recordem. Avui llegia per Twitter, no?, alguns missatges de fent una mica de broma de tot plegat, que deien, ostres, m'està caient unes coses al parabrises que no sé identificar. M'estan quedant una cosa aquí enganxada que no sé identificar què és exactament què és, però vaja. La Bèlia ens deia que la setmana que ve poden tornar a pujar les temperatures, vull dir que...
La pluja fantàstica. Jo he de caminar pel bosc i, escolta'm, això de trepitjar...
Plovent? O quan hi havia parat de ploure?
No, amb quatre gotes. I trepitjar la terra mullada, olorar el bosc, és una cosa fantàstica.
És que aquesta pluja d'avui és compatible amb la vida, aquesta d'avui així. Vull dir que més o menys pots anar fent.
Mira, jo m'he deixat el paraigua a casa. Per tant... És un senyal que dius, mira, no passa res, vull dir, plou una mica, però et vas allò amagant per sota dels balcons i si et mulles, doncs no és allò que cau un xàfec que dius, això és insalvable ja, no?
Sí, sí. T'he de dir, però, que també recordar les incomoditats de la pluja, que es faci tot el dia plovent, que és molt impopular dir-ho en la situació que
estem. Ara no ho recordarem.
Que plogui, que plogui, que plogui, però també té el seu punt d'incomoditat. Tot el dia plovent, sortir...
Bé, no ens queixarem. El Dani, això que ha dit, no ho
contaré.
No ho està dient, en realitat, perquè necessitem que plogui molt i que ho faci uns quants dies. 10 minuts i arribarem a les 9 de la nit. Deixeu-me que s'entri una mica el tema, perquè avui començàvem parlant d'aquestes declaracions que ha fet avui la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, al voltant del jutge Manuel García Castellón, i que això ha anat desencadenant una sèrie de declaracions que han fet, doncs, també altres ministres que li han donat suport, al govern espanyol que diu, bé, potser no n'hi ha per tant, al PP, evidentment, doncs, que no li han sentat gens bé això que ha dit la ministra. Per si algú encara no l'ha sentit, això és el que ha dit avui, com dèiem, referent al jutge Manuel García Castellón.
Yo sería muy cauta con respecto a la manera en la que se estaba pronunciando este juez, que, como digo, nos tiene, bueno, pues acostumbrados a que siempre se incline en esta misma dirección, que evidentemente tiene pues una implicación política importante y suele salir a colación en momentos políticos sensibles.
Us sorprèn d'entrada que algú important, no algú qualsevol del govern espanyol, una vicepresidenta, ministra del govern espanyol, s'hagi pronunciat d'aquesta manera al voltant d'un jutge, precisament aquesta setmana també, que s'ha parlat molt de l'amnistia, de què ha de ser terrorisme, si el terrorisme hi ha d'entrar, de quina manera hi ha d'entrar dins la llei. Us sembla que avui la ministra pot ser que s'hagi despistat dient això, o el govern espanyol necessita alguns membres que diguin una cosa i membres que... És a dir, per mantenir una mica aquesta balança. Per on creieu que van les coses, Oriol?
Home, jo penso que la ministra, la Teresa Rivera, en aquesta legislatura té un rol diferent, ha augmentat una mica de rang, i jo crec que juga un determinant rol. Aquesta setmana no ha estat l'única declaració que ha fet així forteta, no? També ha atacat molt durament el conseller delegat de Repsol per unes declaracions que ha fet a Davos sobre la transició energètica i, bueno, en el qual qüestió...
Sí, però són temes diferents, eh?
Sí, no, em referia al to aquest més polític, més agressiu que el govern vol tenir en determinats temes, i jo crec que en aquest cas concret del judicial, doncs té la mosca al nas ja amb aquesta qüestió judicial i amb aquest jutge en concret, i ha decidit, doncs, passar un rol més ofensiu, no? Jo crec que, en certa manera, també contrarresten una mica. El Bolaños vindria a ser una voluntat d'acostament i de portar les relacions amb el poder judicial, doncs, hi ha un terreny més d'entesa i més cordialitat i d'intentar conduir-los cap a una normalitat, i en canvi, doncs, hi ha una altra branca, no? O, en certa manera, és com si repartissin els rols, no?, els papers, en els quals es posa de manifest, doncs, que aquest jutge, en fi, té una acreditada trajectòria de vinculació amb el PP i la posa de manifest amb aquest tipus d'actuacions, no?
Sílvia?
Jo, per compensar una mica les dues línies que parlava l'Oriol, jo crec que és el redoble, és encara més gran la composició del govern, del nou govern de Pedro Sánchez. Si alguna cosa tenia era directrius absolutament polítiques, és a dir, volia fer un executiu on claríssimament marqués la línia política i que s'atrevissin a dir segons quines coses que fins ara no es podien dir, no estaven permeses dir-les, quedava malament dir-les en diferents àmbits de la societat, eh? I aquest n'era un. jo crec que no és casualitat que ja comencin a obrir la porta, és a dir, jo no crec que sigui, és a dir, que la vicepresidenta tercera faci una entrevista per dir això, potser sí que s'ha donat el cas, però que tenen permís per començar a parlar, jo també ho crec, perquè hi ha coses que ja no podem acceptar que sempre s'acusin els polítics d'ingerència amb el poder judicial, perquè totes les decisions, algunes decisions d'alguns jutges claríssimament o presumptament vinculants a partits polítics a l'hora de parlar coincideixen temporalment amb qüestions que afecten decisions del govern en qüestió, jo mai que hi ha intencionalitat política a 100% dels jutges. Que tocava ja començar a dir coses pel seu nom? Sí. Que s'ha de dir que és valentia de la vicepresidenta tercera? També. No tothom deu estar disposat a fer-ho ni a dir-ho, perquè els cops han anat a per ella. Però que crec que és com una mena de consigna velada de tot l'executiu espanyol, perquè és, insisteixo, és clarament de perfil polític, partit i polític, de tenir permís per començar a parlar de segons quins temes que fins ara incomodaven, jo crec que sí.
Mira, després de la ministra Teresa Rivera, de fet, també la vicepresidenta Yolanda Díaz i el ministre de Transports, Óscar Puente, també han dit això sobre aquestes declaracions de Teresa Rivera.
Hay algunas resoluciones judiciales que parece que a veces, ¿no?, coinciden en tiempos que son pues de una relevancia política concreta.
Hay algunas cosas que desde luego, sobre todo coincidencias temporales, que llaman un poquito la atención. Son hechos del año 2019, ¿no? Llama la atención que cada vez que hay un debate público en relación con estos temas se produzca una resolución del juez.
Clar, potser no sorprèn tant que Yolanda Díaz ho digui, però Óscar Puente ja és el segon ministre del PSOE que en un mateix dia doncs també se suma a aquestes crítiques, no? Mm-hmm.
Clar, jo sí, crec que a la taula ho heu dit, és a dir, aquesta és una legislatura molt picada, molt política. Tampoc no diuen res que ens sorprengui excessivament, i és que hi ha una part del poder judicial molt polititzada i a més d'una manera molt evident,
que potser no sorprèn en el nostre context aquí a Catalunya, però això pensem que aquestes declaracions sí, les estan fent
sí, però són,
per tot l'estat.
Ells són molt prudents a l'hora de dir és aquest jutge, i és, sembla casualitat, és a dir, són d'una finezza mil·limetrada, perquè tots els diuen el mateix. Sembla casualitat, és molt sospitós, no venen a acusar ningú i ho circumscriuen exclusivament a un jutge. No parlen del poder judicial, no parlen de la justícia, no parlen, no, que a vegades aquí ho fem una mica pel boc gros, no? Per tant, és evident que ensenyen les dents, no? Els han dit, escolta'm, estem en el vostre ull de l'huracà o estem en el teu ull de l'huracà, hi ha algun jutge disposat o hi ha una part del poder judicial disposada a boicotejar, no? El que s'està treballant amb la llei d'amnistia, el que hi ha al darrere i la legislatura en definitiva, i per tant hi ha una presa d'això. No sé si, ara faré servir jo la seva expressió, no sé si és casualitat que ho faci una ministra que ha tingut un perfil alt en temes ambientals i en temes sectorials, perquè el tema energètic, el tema ambiental, a la darrera cimera de la COP28 ella ha tingut un perfil, no, important, però que no s'ha destacat per tenir un perfil polític en altres temes. Ara els té. Teresa Rivera sona com una de les candidates, no, com una possible candidata del PSOE a les eleccions europees, i potser ara ve per aquí, que també marcarà perfil no només en lo sectorial, en el que fins ara ha destacat, i a més fins i tot de manera internacional de forma positiva, sinó que també tindrà un paper més polític, no? I que hagi sigut ella qui ha aixecat o qui avui s'ha distingit amb una expressió així, que després el govern l'ha acompanyat, però insisteixo, d'una manera molt circumscrita a un jutge, i parlant de sembla casual, ens hauria de fer pensar aquestes casualitats, no? No hi ha una acusació directa.
Però que pel to i per com construeix les frases, serà perquè passa sovint, tu ja veus quan un polític o política la patina amb una declaració i intenta corregir sobre la marxa allò que ha dit. Ella es anava refermant cada vegada més amb conceptes cada vegada més.
Però és que estem una mica comprant l'argument de la dreta, perquè ens estem escandalitzant per una cosa que hem vist passar a Espanya. Pedro Sánchez és president del govern espanyol després d'una sentència que elabora un jutge, que es deia De Prada, que incorpora unes referències explícites a una caixa B en el PP. Això ho consideren un escàndol, es fa una moció de censura i la guanya. El PP, després d'aquest jutge, va dir de tot.
Sí.
que ara ens estiguem escandalitzant perquè un ministre socialista estigui qualificant la tasca d'un jutge, no em sembla malament si volem fer un debat en profunditat sobre la crisi institucional que està travessant aquest país, perquè és veritat, està travessant una crisi institucional, però no és d'avui. Ho hem vist amb un Consell General del Poder Judicial que no és capaç de renovar-se, ho hem vist amb les manifestacions que fan els jutges sobre el govern, que era evident aquesta guerra oberta, i avui ho veiem amb un ministre parlant d'un jutge, com ja vam veure, d'altra banda, fa 6 anys o 4 anys, no recordo ara, quan la sentència de la Gürtel, i fa 2 dies un senador del PP va qualificar de lawfare aquesta sentència i va acusar el PSOE de conxorxar-se amb aquest jutge per fer-ho. I si ens remuntéssim amb la història...
Però la diferència, que per això ho aprofita la dreta, entenc, és que aquestes declaracions estan fetes en el marc context de l'amnistia i són a continuació de les... i són les segones, quan les primeres van ser les de la Miriam Nogueras de Junts, amb un context similar.
A mi el matís, aquest és exactament això, el matís que em sembla important és que per primera vegada un dels dos grans partits espanyols està reaccionant amb el cos que suposa entrar en l'arena de crítica a un jutge, no per defensar-se a si mateix, diríem. El PP en aquell cas, per exemple, era perquè l'acusaven de corrupte i es defensava.